Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ahir coneixíem aquesta notícia. Els Mossos, en un informe, després de fer una investigació, confirmaven que els expresidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez i Elisenda Pelosier, havien sigut espiats a través del seu telèfon mòbil amb el programari Pegasus. Això va passar entre el 2015 i el 2020. Ara, tots dos, la situació s'ha conegut després de que els hagin citat a declarar en un jutjat de Barcelona que està investigant aquest cas, que està investigant aquest espionatge. Ja ens està escoltant, ja tenim en directe en Jordi Sánchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Bon dia, Jordi, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Us ha sorprès aquest informe dels Mossos o simplement confirma el que tots us temíeu?
Confirma no només el que temíem, sinó el que altres dos informes ja havien posat sobre el paper. L'any 2022, Citizen Lab, que és un organisme independent amb seu a Toronto, expert en tot el que té a veure amb al voltant d'espionatge de les xarxes i d'utilització fraudulenta de les xarxes, ja havia emès un informe on posava sobre avís de que havien trobat en 65 telèfons mòbils indicis més que evidents que havien estat de manera, diguéssim, suposadament fraudulenta, espiats a través d'aquest programari Pegasus. I en alguns d'aquests casos, en el meu també, particularment en el meu i en el de l'Elisenda Pelosi també, Amnistia Internacional, que té un laboratori tecnològic especialment centrat al voltant d'aquestes qüestions, també després d'una anàlisi exhaustiu dels aparells i dels telèfons mòbils, coincidia amb la versió del primer organisme. Per tant, teníem dues veus absolutament respectades a nivell internacional, que ja ho posaven sobre el paper, i la novetat, que és molt rellevant, és que la jutgessa, quan va estudiar la nostra querella, que la vam presentar fa un any llarg, quasi dos anys, va decidir demanar als Mossos d'Esquadra, com a policia judicial, un informe, perquè creia que així garantia més la independència dels informes i li podia donar un recorregut. I, efectivament, l'informe dels Mossos d'Esquadra coincideix plenament amb els dos anteriors i, per tant, en aquests moments ja ningú pot posar en dubte que ha existit aquest espionatge i que ha existit d'una manera generalitzada durant, com a mínim, set anys, els que van del 2015 fins al 2020-21 i de manera generalitzada amb moltes altres persones, no només les que hi vàrem compareixen.
L'informe dels Mossos confirma l'espionatge, però també reconeix que no sap qui hi ha al darrere o cap on es va enviar la informació que haguessin pogut sostreure dels vostres mòbils. Creieu que això s'arribarà a saber mai?
Bé, ara, aquest és l'objectiu de la qüestió plantejada davant dels jutjats, no? Ara ja tenim, que és un primer pas, la certesa de que hi ha hagut espionatge. Tenim un altre coneixement, que és que aquest programari Pegasus només es comercialitza a estats, és a dir, només el poden adquirir estats i cossos policials d'aquest estat. Per tant, no hi ha cap convenciment de que aquest espionatge hagi vingut per iniciativa privada, sinó que darrere hi han com a mínim persones o cossos policials vinculats a l'estat. La tercera cosa que sabem, que és molt rellevant també, és que amb una compareixença de la presidenta, en aquell moment directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés de Diputats, el maig del 2022, va reconèixer o va informar en els diputats dintre dels secrets que acompanyen aquesta comissió que entre el 2019 i el 2020 el Centre Nacional d'Intel·ligència havia sol·licitat i el Tribunal Suprem, el jutge especial per aquests casos, havia autoritzat l'espionatge a 18 persones, entre les quals jo hi era, i també l'Elisenda Pelosier. Què vol dir això? Vol dir que ja sabem que en el meu cas l'espionatge del 2019, del 2020 i en el cas de l'Elisenda Pelosier del 2019 va ser autoritzat per un jutge del Tribunal Suprem. Ara el que necessitem saber són dues coses molt importants. Si hi havia o no hi havia ordre judicial en els casos del 2015, 2016 i 2017, que per situar-ho en el meu cas particular van ser exactament quasi una vintena d'intents i probablement amb èxit d'intromissió en el meu mòbil, i saber, per tant, si hi havia ordre judicial. I en segon lloc, tant per aquesta situació, si hi havia ordre judicial, com per la que ja va informar la presidenta del CNI, quines van ser les justificacions per autoritzar aquest espionatge. I això és rellevant perquè els organismes internacionals, els organismes europeus, el propi Tribunal Europeu de Drets Humans ha deixat explícit que un jutge efectivament pot ordenar un espionatge, però que ha de ser sempre ponderat i que s'han de conèixer finalment les causes que l'han motivat. I és aquí on nosaltres creiem que, després de tots aquests anys, és del tot necessari per preservar un principi de credibilitat de les llibertats democràtiques i de l'estat de dret, saber aquestes dues qüestions. Si hi va haver o no hi va haver ordre judicial en tots els casos que ja coneixem que els Mossos d'Esquadra han confirmat que hi va haver espionatge, i en segon lloc, en els que hi van haver-hi ordres judicials, quines varen ser les raons per veure si efectivament estaven ponderades o responien a uns criteris d'un excés d'autoritat per part, en aquest cas, dels cossos policials i dels jutjats.
Perquè si fos aquest segon cas, de què se us podria acusar a tu o a la senyora Pelosier per ser presidents de l'Assemblea?
Clar, jo, és a dir, és una pregunta totalment lògica, però jo no tinc resposta, perquè evidentment és impossible saber de què se t'acusa si no saps, diguéssim, les fonts que han justificat aquest tipus d'actuació. La nostra sensació, el convenciment, vaja, no sensació, és que hi va haver-hi un excés per part dels cossos policials vulnerant llibertats i drets fonamentals, que en alguns casos varen ser emparats pels jutges, autoritzant, com a mínim, pel que ara sabem, 18 accions d'espionatge per part del Tribunal Suprem, del qual no se'n coneix el resultat, del qual no se'n saben les motivacions que ho van generar i del qual no s'han derivat cap actuació penal. Per tant, el que es demostra és que en qualsevol cas van ser actuacions absolutament innecessàries, i aquí cal tenir molt present que una actuació amb aquest programari Pegasus envaeix totalment i anul·la totalment qualsevol àmbit de privacitat, perquè, òbviament, els oients de Ràdio Estel que no coneguin, que no tenen per què conèixer, evidentment, com actua aquest programari, o d'altres amb altres noms, és un virus que entra en el teu mòbil sense que moltes vegades tu no hagis de fer cap acció, clicar cap enllà, simplement entra dintre del mòbil i dona el domini del telèfon mòbil a la persona que ha enviat aquest virus. I des d'aquest control poden operar el teu mòbil en totes les seves dimensions. Poden activar i desactivar els altaveus, les càmeres, poden accedir a totes les fotografies, a tots els documents, a tots els missatges de correu electrònic, a WhatsApps, poden utilitzar i usurpar la teva personalitat i enviar un missatge com si fossis tu, i per tant hi ha una vulneració absoluta de la teva pròpia intimitat. Una cosa que no passa, perquè ens situem ni quan hi ha un escorcoll en un domicili particular, on tota la documentació que s'agafa només pot estar relacionada amb la causa que el jutge ha autoritzat. Per tant, estem davant d'un cas molt greu que, més enllà de l'afectació personal que hagi pogut tenir, el que posa en qüestió és la credibilitat d'un estat que actuï o no preservant els drets i els principis fonamentals.
En aquest sentit, a tu et consta que en algun moment es fes alguna d'aquestes coses? És a dir, que algú rebés un missatge teu que tu no havies enviat i amb això sapiguessis que estaven manipulant el teu telèfon?
No, em consta, cosa que no vol dir que no hagi pogut passar, com tampoc consta quina és la informació que han extret. Només sabem, i que crec que has fet referència al començament de l'entrevista, només sabem que el virus ha estat en aquests mòbils, sabem que s'ha extret informació, però no sabem ni quin és l'origen d'aquest virus, és a dir, qui l'ha enviat, ni on ha anat la informació que s'ha substret. Hem de pensar també que estem parlant d'un fets que van succeir els més recents, fa quasi 5 anys, el 2020, i els més antics, el del 2015. Per tant, farà ja 9 anys. Què vol dir això? Doncs vol dir que en aquest temps moltes persones que van ser probablement objecte d'aquest espionatge ja no tenen l'aparell mòbil de fa del 2015 al 16 o el 17, perquè la gent el canvia amb una certa assiduïtat, o fins i tot persones que tenen el mateix aparell l'han reactivat diverses vegades perquè han canviat programaris o pel que sigui i s'ha acabat destruint o autodestruint algunes possibles proves, no? Per tant, hem de ser conscients que hi ha una dificultat gran de poder accedir a trobar el cos del delicte. Per això té, entre cometes, molt d'interès o molt de mèrit poder ja disposar d'informes pericials dels Mossos d'Esquadra que avalen els que ja teníem d'Amnistia Internacional i de Citizen Lab amb alguns aparells que s'han pogut preservar. I en el meu cas particular, que és un dels pocs mòbils que encara es mantenen intactes el 2015, 16 i 17, no té cap altra explicació que jo el 16 d'octubre del 2017 se'm va decretar presó. Vaig estar 4 anys al centre penitenciari sense accés a mòbils i, per tant, el meu mòbil que el guardava l'advocat quan vaig sortir de la presó estava intacte, com l'havia deixat el 16 d'octubre del 2017, i això va permetre poder, posteriorment, quan vam tenir coneixement d'aquest espionatge, ser un mòbil analitzat amb molt de detall.
Clar, això també t'ho volia preguntar. Dic, no sé si ara tu prens especials precaucions o si en el moment en què eres president de l'Assemblea abans de que t'empresonessin prenies especials precaucions amb el mòbil davant d'aquests possibles casos d'espionatge que després es van acabar confirmant.
Aviam, és evident, nosaltres partíem d'una idea molt, molt clara que després la realitat ens va desmentir, que és que estàvem convençuts que no estàvem fent cap delicte, i jo en continuo convençut, però és veritat que l'Estat va inventar una interpretació del Codi Penal que va comportar el nostre empresonament i després la nostra condemna, i per tant actuàvem com a ciutadans lliures i confiats en que l'Estat respectaria unes mínimes regles de joc, no? I per tant no teníem una especial precaució en el sentit d'estar tot el dia pendents de si ens escoltaven o no ens escoltàvem. Nosaltres no descartàvem que hi hagués efectivament, com hi havia un interès policial, per exemple, molt a tocar de l'octubre del 2017 per trobar les urnes, però això era una cosa, i per tant la gent que es va responsabilitzar, que ens vam responsabilitzar de que hi haguessin urnes l'1 d'octubre, actuàvem amb una certa precaució, per això hi van haver urnes l'1 d'octubre, però això no vol dir que estiguéssim tot el dia allò obsessionats amb el telèfon mòbil, i fent auditories al mòbil per assegurar que no hi haguessin infiltracions, perquè no és possible saber-ho, per altra banda. No? Per tant, la resposta és, majoritàriament, eren prudents, sí, com sóc prudent ara, però sóc prudent en general en moltes coses a la vida. Per tant, dos, a la mesura que no estàs fent cap delicte, que no tens consciència de que estàs fent cap delicte, que no estàs fent cap malifeta, jo no tinc, igual que ara, no tinc cap impediment, cap por a el que puguin trobar en el meu mòbil, perquè ni estic fent cap activitat delictiva, ni encobrint cap activitat delictiva, ni res que no pugui explicar. Per tant, al final el que trobaran al meu mòbil, perquè ens entenguem, seran els grups de WhatsApp amb la família, amb els fills, amb la parella, les converses amb els amics, documents de feina, i ja està, perquè això és el que tinc en el mòbil, com crec que té la majoria de persones d'aquest país, no? Per tant, la resposta és no, no hi ha mesures especials.
Clar, no sé si ara, vist amb la perspectiva i amb el que se sap, revisant tot el que es va fer durant el procés, veieu que hi ha alguna cosa que fallés o algun pas allò que s'anticipés la policia o els tribunals i que veieu que pugui ser per culpa justament de l'espionatge, que endevinessin algun pas dels que havíeu fet?
Mira, la prova més evident que la resposta era un no categòric és que, primer, hi van haver urnes, la gent va poder votar, per tant, agafo aquest cas com a paradigmàtic, no hi va haver cap ni èxit policial ni error per qui estava organitzant aquesta part del referèndum de l'1 d'octubre, però la segona, que és més important que aquesta, és que cap de les possibles informacions substretes dels telèfons mòbils dels que ja han confirmat els Mossos d'Esquadra, del que ja va informar la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència en el Congrés de Diputats, cap d'aquestes possibles informacions ha generat cap actuació judicial per buscar responsabilitats davant d'uns suposats delictes. Què vol dir? Vol dir que no hi havia activitats delictives i que tot aquest espionatge no ha servit més que per vulnerar dret a la llibertat i a la intimitat de les persones i que s'ha demostrat que era una obsessió de l'Estat que no estava en cap cas justificada, perquè si hi hagués hagut activitat delictiva, jo no tinc cap dubte que en el cas de les persones que varen ser jutjades en el Tribunal Suprem o de les altres persones que no van ser jutjades però que han estat espiades, hi haurien actuacions que acabarien en procediments judicials i probablement en sentències condemnatòries. Mm-hmm. Per tant, crec que aquest és també una reflexió que hem de fer. Ha estat un espionatge que l'únic que ha fet ha estat demostrar la prepotència de cossos policials utilitzant tecnologia que està enormement restringida, utilitzant-la d'una manera probablement irresponsable i crec que probablement moltes vegades fora de l'autoritat judicial. I, en segon lloc, que és una altra qüestió que també algun dia ens agradaria tenir coneixement, quin és el cost de tota aquesta operació d'espionatge? Perquè el programari Pegasus val molts diners, i no només diners a l'hora de comprar una llicència, sinó diners perquè ho estableix així aquest sistema, que cada vegada que tu fas una infiltració amb un telèfon mòbil, això té un cost que l'Estat paga a l'empresa, perquè és l'empresa la que acompanya i dona totes les, entre cometes, garanties a la policia de que el programari funcionarà adequadament. I estem parlant de que cada infiltració a cada telèfon mòbil, a cada persona, pot estar al voltant dels 100.000 euros en cada ocasió. A partir d'aquí multipliquem les desenes o centenars de casos que hi ha hagut i el que tot això pot haver costat i com s'ha pagat, si s'ha pagat en fons reservats o s'ha pagat de manera oficial. Totes aquestes són preguntes que crec que són necessàries, que malgrat el temps transcorregut es doni resposta, perquè si no el que queda és una gran esfera d'impunitat on els grans perdedors no som nosaltres com a persones que hem estat víctimes de l'espionatge, sinó és la confiança en un estat de dret i amb les llibertats públiques i amb els propis cossos policials de que no fan un ús adient, ponderat, d'instruments que tenen per fer la seva feina. I, per tant, aquest abús ens afecta a tots d'una manera molt, molt, molt marcada, no només el que varen ser víctimes directes d'aquesta actuació d'espionatge.
Mm. Ja per acabar, veient els altres casos que també han estat investigant l'espionatge, per exemple, el cas de l'Ernest Maragall o el del president Aragonès, en què, per exemple, la directora del CNI va dir que no podia explicar els motius perquè eren qüestions reservades. No sé si teniu l'esperança que la investigació aquesta del centre Irídia, que va identificar tres directius de l'empresa que ha creat el programari Pegasus a Luxemburg, sigui la via per poder acabar arribant als responsables que van comprar aquest programari i que van promoure o van propiciar els atacs als vostres mòbils.
Aquesta pot ser una via. Nosaltres també l'hem sol·licitat. Jo no tinc gaire d'esperança, sincerament, que aquesta rogatòria internacional que s'ha fet directament a Israel i a Luxemburg, perquè aquesta empresa té seu a Israel i una delegació a Luxemburg, doni resultats, no? Perquè és judicialment complexa, perquè probablement aquesta empresa no ha fet cap delicte. Qui ha comès el delicte és qui ha utilitzat de manera fraudulenta aquest programari, no qui l'ha venut, ni qui l'ha acompanyat posteriorment, no? Per tant, aquí tindríem, crec jo, unes expectatives, en la meva opinió, relativament baixes de que aquests requeriments que ja s'han fet, la jutgessa ja ho va acceptar també en el nostre cas, a Luxemburg, doni resultats. Per tant, jo no m'imagino veient a tres directius de les empreses declarant davant de la jutgessa i donant informació sobre aquestes actuacions i qui eren els seus clients, no? Sí que crec que hi ha altres vies que podrien ser perfectament factibles, i és que el govern espanyol decretés aixecar el secret d'aquest tema i, per tant, desclassifiqués tota aquesta informació que està en el CNI. Aquesta és una via possible, i una segona via, com ja es va fer, que la Comissió de Secrets del Congrés de Diputats tornés a cridar en els responsables del CNI per buscar informació, sabent que és una informació que quedarà reservada, que quedarà tancada en els diputats que formen part de la comissió, però que com a mínim hi haurà una informació mínima de retre comptes, en aquest cas als representants electes. I una tercera via possible seria que el propi Tribunal Suprem fos requerit per els jutjats que estan instruint aquesta causa per donar informació sobre en quins casos el Tribunal Suprem va autoritzar aquestes escoltes i en quins no. I, per tant, això seria una informació molt, molt petita, però com a mínim ens donaria unes pistes de si, en quin supòsit, del primer que parlava de l'entrevista, en quin supòsit ens trobem, si són escoltes formalment autoritzades o són escoltes directament il·legals, no?
Mm-hmm. Jordi Sánchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, víctima de l'espionatge amb el programari Pegasus, justament quan ocupava aquest càrrec. Moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Fem una breu pausa i a la tornada ja arrenquem la tertúlia i l'antitertúlia amb en Rafa de Sant Agulló.
Ràdio Estel.